Onda Cero Catalunya. A Barcelona 93.5 FM. A Girona 98.9. A Lleida 94.1. A Tarragona 95.3. A Vilanova 96.3. I a l'Alt Maresme 102.4.
El nostre passat a través dels ulls dels nostres artistes. El nostre futur modelat per les seves mans. Pintura, escultura, arquitectura. Coneix una obra d'art col·lectiva emmarcada en 300 anys d'història. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
La ciutat amb Mònica Gunter.
La 1:07, encetem segona hora de programa, que com tots els dilluns doncs tindrà la seva part de protagonisme Pedro Palau Pons, el coach oficial d'aquest programa, que avui ens porta les 10 claus bàsiques per ser més feliç. Pedro, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu?
Bé.
Feliç?
Sí, sí, dintre del possible, sí, sempre.
Doncs de seguida compartim aquesta felicitat amb la resta dels oients. També avui ens visitarà Mila Caué, com sabeu, fem una secció quinzenal amb ella per parlar de l'amor. Ella és psicòloga i autora del llibre Amor del Bueno. I avui parlarem sobre els bons tractes a la parella. Malauradament sentim molt a parlar sobre els maltractaments de parella, los malos tratos, i avui volem donar-li la volta i parlar doncs d'això, dels bons tractes, totes aquelles coses que fan que una parella sigui forta i duradora. Per això us volem preguntar, volem fer-vos una pregunta del dia relacionada amb aquest tema i amb la secció de la Mila Caué. I volem preguntar-vos el següent. Què fas tu per cuidar la teva parella? Expliqueu-nos els vostres trucs. Què és allò que feu que doncs, fa que el vostre segueixi sent especial malgrat els anys o temps que pugueu portar junts? Què fas tu per cuidar la teva parella? Podeu trucar a partir de ja al 93-342-4757. 93-342-4757. Entre totes les trucades tenim entrades dobles per anar a veure la pel·lícula El Segundo de Chomón, el cicle de cinema mut que es fa al recinte modernista de Sant Pau. També tenim sopars a la cidreria basca Guernica, sopars a la Lubina, tenim ampolles de cava, llibres, en fi, un munt de premis que ja sabeu, després de la vostra trucada triareu vosaltres un número i a partir d'aquí sabreu quin premi us ha tocat. 93-342-4757, el telèfon per respondre a la pregunta del dia. La 1:09, marxem ara fins al Transmet per saber com està el transport públic a aquesta hora. Marta Pérez, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens expliques?
Doncs ara mateix parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències, segons ens indiquen, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Transmet. Bon dia.
Molt bon dia i gràcies, Marta. I si penses en el teu futur, si reflexiones sobre la teva formació com a professional o si busques desenvolupar la teva carrera però tens dubtes sobre com fer-ho, EAE Business School patrocina El Futur és Teu, un espai en el que professionals i experts d'EAE t'oferiran els millors consells sobre com desenvolupar-te a nivell professional. Cada dimecres ho fem això aquí, al programa La Ciutat. Good Sensations, Good Decisions, EAE Business School. Because you know I'm all about that bass. About that bass, no trouble.
I'm all about that bass. About that bass, no trouble. Això és La Ciutat amb Mònica Gunter. I'm all about that bass. About that bass, bass, bass,
moment ara de ressaludar Pedro Palau Pons. Ja sabeu que amb ella el trobeu a facebook.com/loslibrosdepedro. facebook.com/loslibrosdepedro. Avui explotarem la teva vessant com a coach, Pedro.
Avui, és que a més, avui ara venia escoltant les notis i hem après una paraula nova que té molt a veure amb lo... Bueno, no és que sigui nova, però sí que té molt a veure amb lo que parlarem, no? Fa una estoneta el papa Francesc ha dit, ha combinat a que la gent parli amb parresia, que no tinc ni flors de com es diu en català?
Parresia.
Sí. Carai. Tu dius, i això què és, no? Doncs parlar en parresia és parlar amb llibertat, no callar-te ni una, no guardar-te coses dintre que te poden fer sentir malament, i és una forma d'escollir ser franc en comptes de ser políticament correcte. I aquesta seria una de les claus.
Vols dir que si hi hagués més parresia en el món, les coses anirien millor, eh?
Exacte. A més, ponga-me mi quarto i mitad de parresia, no? Doncs això, amb més parresia funcionaria millor. I, de fet, aquesta parresia ens ve molt al pèl del que volem parlar avui, no? És a dir, de quines són les claus per ser més feliços. Una d'elles, que no la tenim al guió, però està incorporada en totes elles, seria: tens que ser sincer. Passi el que passi, tinguis a qui tinguis davant, no callis ni una. És a dir, allò que tens dintre teu, que tu creus que té que sortir, digue-ho. A veure, digueu, tenint en compte l'altra persona que tens davant també, no? No.
Home, jo crec que sóc partidària de que totes les coses es poden dir, totes, ben dites, sí, totes, fins i tot les que, bueno, puguin ser més negatives, sí. Aquestes es poden dir si les dius ben dites, i si no les dius, fan bola.
Exacte.
Com diuen els nens, sí, quan mengen bistec, que m'ha fet bola, doncs que sí.
El que passa és que el que no hem de fer, això ja seria un petit ítem o tip per fer-ho, és no li diguis a algú des de la positivitat o des de la constructivitat. És a dir, tu pots fer el comentari que vulguis.
Això vols dir quan poses aquesta frase davant, de dir, des de la positivitat et dic que...
Exacte.
I llavors li fots, no?
Aquí està. És a dir, mira, Mònica, constructivament et diré que aquest pentinat que portes, home, podria estar millor, no?
No, això ja t'ho dic jo, però són els cascos, eh?
Pues això seria... Jo puc dir el que vulgui, però tu ets la que t'ha de decidir si jo t'estic dient alguna cosa constructiva o no. És a dir, aquesta part l'hem de deixar a la banda.
Bueno, i fer crítiques també...
Crítica constructiva, això queda molt bé.
Sí, ja, no, però segueixen sent crítiques.
Però és una crítica o no és una
crítica? Exacte, és el que això t'han fet, en parlàvem un dia, em sembla. A més, parles de com una de les claus per ser més feliç, no comprar coses.
No compres res, és a dir, el que...
Què vols dir ara?
No, home, no. A veure, que ara els comerciants se'n fotran a sobre. Compra el que vulguis, però entre comprar i experimentar, experimenta. És a dir, la compra no deixa de ser una forma d'experimentar. Quan tu vas a buscar qualsevol cosa en una botiga, el que al teu cervell li fa sentir bé no és quan passes la tarja i te l'emportes la roba, per exemple, a casa, sinó l'experimentació d'anar a la botiga, de buscar alguna cosa que t'agrada, de provar-t'ho, i el que tu viuràs amb aquella prenda de vestir, per dir alguna cosa. Més igual que sigui una roba, que sigui un tablet o el que vulgueu. És a dir, podem comprar el que vulguis, però l'important no és comprar, l'important és viure l'experiència. Una experiència és un viatge. És a dir, l'important no és m'he comprat un viatge i m'he anat de creuer una setmana por ahí. L'important és què faràs amb aquest creuer, com viuràs aquesta experiència, amb qui la compartiràs. És a dir, estem acostumats en una societat com la nostra a comprar coses i a no donar-li el valor de fer servir aquelles coses.
Bueno, això sí que és veritat que, mira, totes les coses, a vegades sentim molt a parlar, no?, de les coses positives que ha portat la crisi econòmica, que en si ha sigut algo molt negatiu. I una d'elles és que potser se li ha donat més valor a les coses, que la gent ja no... Abans estàvem molt acostumats a que quan una cosa no funcionava, basura i a la següent, i compraves una altra. I ara la gent repara més, no? Potser que li donem una mica més valor a les coses. I en aquest cas, bueno, podríem aplicar una mica en això, no? Focalitzar-ho d'una altra manera. No focalitzar-ho en el fet de comprar alguna cosa en si, sinó en el fet de les experiències que vius amb aquella cosa.
És a dir, la pregunta sempre és per què. Per què vols comprar-te això? I què representarà per tu comprar això? I com viuràs aquesta experiència de comprar això? No parlo d'anar a fer la compra, que també. És a dir, moltes vegades, ho diuen els dietistes, no vagis mai al súper abans de dinar perquè compraràs de tot perquè tindràs gana. És a dir, programa't una mica la visita al súper. No? Doncs això seria equiparable. És a dir, no compreu coses, compra el que vulguis, evidentment, però compra experiències. Una experiència és única i repetible. Si tot allò que tu compres no t'adona una experiència vol dir satisfacció, ús, el que sigui, has llançat el diner.
Segon consell, no facis res que no vulguis fer.
Exacte, lo típic, no? Mira, que hem quedat per demà passat per anar a fer un sopar, que volem sortir, que volem fer... Ens apuntem a un munt de coses que moltes vegades se'ns en fot fer-les o no. Però ho fem per compromís, perquè, bueno, si no hi vaig, potser s'enfada, o si no anem a fer això o l'altre, aquesta persona potser no comptarà amb mi. És a dir, fes lo que roti, però que roti a tu, no als demés. Cada vegada que tu estàs fent algú per quedar bé amb els demés, per compromís, estàs fent el papo aquell que deien abans, la bola, no?
Exacte.
Estàs fent bola. Per això et deia lo de la parauleta d'abans, que ja se m'ha oblidat per ser la parauleta.
Parresia. Jo me l'he apuntat perquè, vamos, ja sóc fidel a la parresia.
Si fas parresia vol dir, mira, gràcies per el sopar, però és que no em ve de gust anar. o gràcies per anar a quedar al cine, però és que no em ve de gust. És a dir, cada vegada que tu acceptes algo que no vols fer, estàs creant un bloqueig dintre teu. Per tant, el que tens que preguntar abans d'anar a qualsevol lloc o a qualsevol persona o fer qualsevol acció és preguntar-te, la vull fer de veritat? Resulta interessant, perquè la vull fer. Si és que sí, fes-la, però no assumeixis obligacions, perquè ja tenim prou obligacions durant tot el dia.
Bueno, de fet, això es lligaria amb el següent de les claus aquestes per ser més feliç que ens portes, que diu que no has de mirar de complaure la gent.
Clar, és a dir, aquesta és l'altra. Sí, la pots complaure, sí que pots fer feliços els demés, sí que pots ajudar els demés, ser solidari, mil coses, però fes-ho perquè tu vulguis, no perquè ells t'ho demanin perquè sí. Vivim en una societat que està plena del que podíem anomenar alguna cosa així com garrapates emocionals o garrapates psíquiques, persones que intentaran fer-te servir, persones que intentaran explicar-te lo desgraciats que són, etcètera, etcètera.
Sí, aquests són els xupòpteros d'energia, que els dic jo, que estan allà i que t'expliquen totes les misèries del món, que tu pots arribar amb molta energia a parlar amb aquesta persona i te n'en vas fet un nyap.
Exacte, i després hi ha algo important. Hi ha moltes persones que ho fan. No podem estar vivint pendents dels demés si no hi som, si no estem pendents de nosaltres. No, és un egoisme sa. És a dir, hi ha moltes persones que per no enfrontar-se a si mateixes, per no pensar en si mateixes, per no veure què volen fer en la seva vida, prefereixen focalitzar la seva existència cap a les altres persones i preocupar-se pels demés. Doncs no seria lo més correcte, perquè quan tu estàs preocupant pels demés, t'estàs oblidant de tu. Primer, ocupa tant de tu, i quan tu tinguis la teva part coberta, des d'un egoisme sa, no despreciant els demés, ocupa tant dels demés.
Més coses. Dius, no t'enamoris d'algú que està enamorat d'una altra persona.
Exacte, bueno, això és una obvietat, però vol dir no és només d'una altra persona, sinó
de qualsevol.
Sí, però
serà obvietat, però hi ha molta gent que ho fa, eh?
Clar, llavors què passa? Que tu no pots controlar l'amor. T'enamores d'aquí, t'enamores i ja està. El que passa és que quan passi això, i si aquesta persona està per una altra situació, planteja't quin serà el preu que hauràs de pagar. Si estàs disposat a pagar-ho, enamora't de qui vulguis, però després no diguis que no ho sabies. És a dir, moltes vegades no és que l'amor m'empujó, no. L'amor no
empuja, no empuja nada. De fet, després parlarem d'aquests temes amb la Mila Cauer, com sabeu, autora del llibre Amor del Bueno. Més qüestions. No facis promeses que no pots complir. Una altra de les claus per ser feliç.
Exacte, és a dir, perquè moltes vegades, sí, no preocupis, mira, quedarem, avui no anem, però tranquil·la que la setmana que ve, Mònica, convido a sopar aquí, puesto que... No, és a dir... Tenim la llengua molt llarga, parlem amb molta facilitat, ens comprometem amb molta facilitat, i el problema no és aquest, el problema és que quan tu fas una promesa tens que saber que la podràs complir quan, dia i hora. Si no ho fas, te sentiràs malament tu, per no haver-ho fet, i possiblement te sentiràs malament quan l'altra persona te digui, home, és que fa dos mesos em vas dir que aniríem aquí o allà, m'ho vas prometre i no ho hem fet. És a dir, ves en compte el que tu dius, perquè una promesa és per complir-la.
No esperis, camina. Aquest m'ha agradat molt.
Sí, bueno, el no esperis, camina és una mica l'exemple de... Pues, la vida té dues opcions. Una, seus a veure com creix la gespa, i l'altra, de compartir-se amb el jardiner de la teva existència. És a dir, si esperar seria ser el que està sentat de talla veient com...
Clar, ser espectador de cine o ser protagonista.
Exacte,
de la pel·li, no?
És a dir, si tu vols algú, comença a caminar. No saps cap a on, no saps a quina velocitat, no saps quan durarà el camí, és igual. Camina. Lo pitjor que et pot passar és que el dia de demà te plantegis que allò que podies haver fet no ho vas fer perquè no vas començar a caminar. És a dir, una forma d'alliberar-te i de ser més feliç seria no esperis a que passin les coses, enfronta't amb elles i actua.
De fet, l'altre dia vaig llegir una frase, a mi m'agraden molt les frases així, que la gent, inclús algunes que estan guixades a les parets dels llocs, però bueno, què deia? Si no te gusta donde estás, muévete, que no eres un árbol.
Exacte.
M'encanta.
Clar, és a dir, si tu no pots canviar la cura, canvia tu de la cura.
I tant que sí. Doncs és com diu Pedro Palau Pons, una altra de les claus per ser més feliç, com ho és també la següent, que diu, no esperis a que te diguin que sí.
Clar, moltes vegades fem coses esperant a que només ens diguin que sí, no sé, les crítiques, no? És a dir, tu no tens que esperar que els altres diguin que sí. Tu tens que lluitar per allò que creus, per allò que tu vols expressar. Però tens que també estar disposat a que diguin que no. És a dir, si tu fas alguna cosa esperant que tothom doni cops a l'esquena, papapam, que bé, que bé, que bé...
No, això no ho faia ningú, eh? Lo dels copets a l'esquena, això no...
És a dir, tu tens que fer alguna cosa pensant que hi haurà persones que no els hi semblarà bé, persones que els hi semblarà molt bé, però si tu només estàs actuant esperant que els altres t'aprovin allò que fas, mai faràs res. És a dir, no t'angoixis, tu fes el que tu creus que tens que fer, el millor fet, amb el màxim respecte, amb la màxima coherència. Si una cosa que tu has fet per tu està ben feta, la tens que defendre. Una altra cosa és que una vegada has fet això, algú et digui, mira, podies millorar-ho d'aquesta manera, d'aquesta altra, perfecta, però no pots estar esperant a que la vida t'adongui segones oportunitats.
No acumulis excuses. Dius, acumula experiències i moments.
Exacte, sí, és que ara no puc, és que no sé el moment, és que no sé com fer-ho, és que no sé tal vegada demà ho podíem mirar. Passem la vida aplaçant un munt de coses per por, per creences limitants, per no saber exactament si ho podem enfocar d'aquesta manera o d'aquesta altra. Això són excuses. Amb el fons, si tu acumules experiències i moments, encara que fotis la pota, encara que t'equivoquis, això són oportunitats d'aprenentatge.
Clar, però això és algo que aquí no es té, aquesta cultura. La cultura del fracàs, que per exemple als Estats Units, bueno, és algo que es valora i molt. En els currículums la gent posa els seus èxits, però també posa pues, les empreses que has fundat, saps? En canvi aquí no. Aquí els fracassos es tendeixen a amagar.
Sí, però és que a més de que s'intenten amagar, vivim molt amb molta excusa. És a dir, el que tens que plantejar és que si tu vols fer alguna cosa, ho tens que intentar fer. Sempre estaràs a temps de dir que no. Sempre estaràs a temps de dir no ho sé fer, però abans de dir no ho sé fer, planteja si aquest no ho sé fer és real o no, perquè moltes vegades dient no ho sé fer ja tenim prou i realment el que passa és que no ho volem intentar-ho.
I tant que sí. De fet, a vegades potser aquí està el problema, no? En la mandra que té la gent a moure's, el que dèiem abans, no? A intentar fer coses. Parles també del menjar. Dius, no mengis menjar dolent.
Exacte, no mengis menjar dolent. Menja el que vulguis. Enfota't el fast food que vulguis. Però quan parlem de menjar dolent, mengem de no em mengis marrons. És a dir, una cosa és l'alimentació gastronòmica, que evidentment aquí cadascú ja sap el que té que fer i com cuidar-se, una altra cosa és el que ens mengem al cap del dia. Al cap del dia ens mengem un munt d'històries que no tenen res a veure amb el nostre estómac. Les suposicions, les presumpcions, els rumors, les crítiques que no sabem defendre, les faltes de respecte, els qüestionaments, i moltes vegades per no interactuar amb aquella persona, per no clarificar, el que fem és mengem, acabem amb el coco així de gran, ens mengem el coco per no ser clars. Una mica tornem a la parauleta que hem dit abans, no? És a dir, jo perquè en tinc que menjar, que m'estiguis massacrant des de les 7 del matí per telèfon explicant-me la teva vida, si en el fons ja me la vas explicar ahir a les 2 de la matinada i me la tornaràs a explicar després quan sortim de treballar un altre cop. És a dir, no dic a tu, Mònica.
No, en general, perquè hi ha moltíssima gent que només fa que lamentar-se, eh?
Llavors, per què en tinc que menjar això? Si fos com era la parauleta...
Parresia.
Si estigués al parrissí aquest, doncs el que faríem és dir-li, mira, escolta, això ja m'ho has explicat, anem a parlar d'una altra cosa. És a dir, no ens hem de menjar tot el que mengem a nivell vivencial, perquè això és, en el fons, quan passa això, al cap del dia, dius, què he fet jo avui? He aguantat aquest? O sigui, acumulem un munt de descàrregues negatives que no ens fan més feliços.
Bueno, i de fet, com a corol·lari, aquest darrer consell dels 10 que ens ha portat avui el Pedro Palau Pons per ser més feliços, que vindria a ser, si no vols que t'ho facin a tu, no ho facis tu tampoc, eh? No et lamentis.
No et lamentis. És a dir, passar cada dia, tornar la pàgina enrere, passar cada dia un remember del que podia haver sigut i no ha sigut, passar el dia viatjant al passat no aporta res.
Bueno, és una mica perdem el temps, no? Un temps que és molt valuós.
És a dir, tu tens que tirar cap enrere quan vulguis treure una experiència, un record, un aprenentatge d'allò que tens al passat. Però el que no pots fer és, des del present, estar vivint contínuament en el passat, perquè llavors no estàs creant futur. És a dir, la lamentació, el i si hagués pogut fer això, i si li hagués dit, i si hagués actuat d'aquesta manera o d'aquesta altra, és el que fa que tu no avancis i que al final del dia te'n vagis a dormir, en comptes d'anar-te'n a dormir amb la bona notícia del dia, que sempre n'hi ha una, te'n vas a dormir amb les coses que t'has menjat dolentes al cap del dia.
Doncs aquestes són les claus per ser més feliç que volíem comentar avui amb Pedro Palau Pons. Sabeu que el podeu trobar a facebook.com/loslibrosdepedro, que és molt interessant seguir-lo, perquè allà hi trobareu frases doncs, com aquesta que deia jo dels arbres i del fet de no moure's quan un no és un ser estàtic. Claus per ser més feliç. Coaching que fem amb Pedro Palau Pons aquí al programa un cop al mes. Pedro, com sempre, un plaer i un luxe.
Gràcies a vosaltres i molta parresia.
Igualment. Adéu-siau.
Això és La Ciutat, amb Mònica Gunter.
Arriba al Liceu La Traviata de Verdi, un melodrama grandiós en una producció més teatral que mai. La història d'un amor impossible, del genial director d'Agripina. Al Liceu, fins al 29 d'octubre.
De seguida parlarem amb Mila Cauè sobre tots aquells bons tractes que pots fer a la teva parella, aquelles coses que fas per cuidar la teva parella i que la fan única i especial. I avui, per això, volem fer-vos aquesta pregunta. Què fas tu per cuidar de la teva relació de parella? Podeu trucar-nos al 933-424-757. Ja sabeu que totes les trucades que entrin en antena tenen premi directe. 933-424-757. Xavier, bon dia, buenos días.
Hola, què tal? Bon dia.
Molt bé, i tu com estàs, Xavier?
Jo molt bé, molt bé, molt content i molt feliç.
Feliç, que bé. No et calen, per tant, aquestes claus per tenir més felicitat que ens explicava el Pedro, oi?
Sí, exacte, exacte, correcte, sí, sí.
Les tens més que sabudes. Escolta'm, què fas tu per cuidar de la teva parella, Xavier?
Bueno, jo bàsicament el que ella vol, que és donar-li molt d'amor. A ella i a la meva filla, no? Vull dir, és una persona molt sentimental i el que li agrada és sentir-se molt estimada i jo crec que amb això ja prou, ja, vull dir... Fer-la sentir especial, fer-la sentir única. Jo penso que amb això en tinc prou.
I tant que sí, home, de sentir-se especial i únic a tothom ens agrada. Però com ho fas tu exactament? Digue'ns alguna cosa que hagis fet la darrera setmana per fer sentir única i especial a la teva parella.
Pues jo, mira, va ser el seu cumple aquesta setmana passada, precisament. Pues mira, en comptes de ser un felicitat i un regal, pues a més posar-li notetes de t'estimo dins de la cartera per quan estigui durant el dia del seu cumple de feina, pues se recordi de mi perquè li poso una noteta dins del monedero, de les monedes, o dins del nostre carnet d'identitat, jo què sé, vull dir... Són detallets del dia a dia, n'hi ha moltíssims, que fan que ella se senti especial, no?
Xavier, escolta, ens has deixat a tot l'equip, que som aquí un munt de noies, que estem, vamos, per fer-te un aplaudiment, Xavier.
Bueno, això va ser l'altre dia, pel seu cumple, això, posar-li per tot, i per la roba, tal, per les butxaques també, notetes aquestes, i bueno, això, pues mira...
Que mono.
I li fa gràcia, i mira, i a mi també em fa gràcia fer-li.
Xavier, tria'm un número de l'1 al 10, que t'emportaràs un premi.
Perfecte, pues mira, és el número 5.
El número 5.
Sí.
Doncs mira, t'emportes una entrada doble per anar al cicle de cinema que es fa al recinte modernista de Sant Pau. Concretament a veure la pel·li El Segundo de Chomón. Te'n vas amb la teva dona, Xavier.
Fantàstic, moltíssimes gràcies.
Una abraçada. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Si voleu explicar-nos doncs, què feu vosaltres per cuidar de la vostra parella, ja ho sabeu, 933-424-757 és el telèfon de directe.
La ciutat amb Mònica Gunter.
La 1:28, es momento ahora de hablar con Diego Díez, especialista en dietética y plantas medicinales. Tiene más de 30 años de experiencia, es responsable de los establecimientos La Dietética, que son unos centros muy novedosos, no tienen barreras, donde el consejo y la recomendación son tan importantes como también lo son los productos dietéticos, la alimentación natural, la cosmética natural o también las plantas medicinales. La Dietética está en la calle Mallorca 127, esto está junto al mercado del Ninot, o también en Creucuberta 40, entre Plaza España y el mercado de Hostafrancs. El teléfono para pedir cita, para hablar con Diego, es el 93-451-6626 y tenéis toda la información en ladietéticabarcelona.com. Diego, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ya estamos en otoño. Si todavía uno no ha hecho la depuración hepática tras el verano, ¿todavía estamos a tiempo?
Todavía estamos a tiempo. La depuración se puede hacer a lo largo de todo el año. Lo que pasa es que siempre aconsejamos después del verano y después de Navidades porque son los momentos obvios en los cuales pues nos hemos pasado más, ¿no? Hemos exigido más a nuestro filtro. Entonces eso, pero también es el momento ahora al principio del otoño de la jalea real. Es un momento muy 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 interesante porque es
claro, el cambio de estación, ¿no?
Sí, el cambio de estación y porque para los nervios las consultas ahora de los psiquiatras y de los psicólogos están llenas, se llenan cada año por estas fechas, porque es un periodo complicado, es un periodo para las personas que tienen algún tipo de alteración del sistema nervioso, es complicado y la jalea en este aspecto nos va muy bien.
Bueno, yo hablo por experiencia propia, yo tomé una caja de jalea que me trajo Diego.
Y eso que tomaste una, que eso es error mío porque son dos.
Pero me fue fantásticamente bien, fue en primavera, si no recuerdo mal, que también
primavera
era...
y otoño.
Cambio bueno, pues, de estación.
Quedo emplazado, a ver si me acuerdo en esto, quedo emplazado a traértelo. Por cierto, que traje, en su momento, os traje a los dos, pero tú no estabas aquí, ya habías ido de vacaciones.
Claro, estaba de vacaciones.
Sí, sí, pero en fin. Bueno.
Bueno, mira, pues no, iré yo a la dietética a Mallorca 127 o a Creucuberta 40. Además, recordar que la jalea real no da apetito.
No.
Es algo que mucha gente dice, ¿estas me va a dar hambre? No,
ni da apetito, ni pone nervioso, salvo que venga añadida, que venga asociada a algún producto como el ginseng, un guaranao o algún producto de estos que sí que puede poner, a algunas personas les puede poner, pero si no, es todo lo contrario, es un equilibrante del sistema nervioso, te eleva el tono y además en muchas ocasiones está asociado asociado a productos que te pueden levantar incluso las defensas, ¿no? O sea, entonces no hay ningún tipo de inconveniente.
Digo, el otoño es también tiempo de caída del cabello.
Sí,
¿qué podemos hacer con ello?
Es el peor momento del año para la caída del cabello.
¿Pero por qué? ¿Es por el castigo que hemos sufrido en verano con el sol, la playa, etcétera, o por qué?
A ver, esto en realidad es curioso porque le pasa, o sea, es la caída de la hoja, se caen en los animales. También los que tienen mascota lo saben, es momento de esperechar, de cambio de piel, de cambio de pelo, o sea, se pierde muchísimo pelo. Es verdad que en el verano los rayos UVA, las largas exposiciones al sol, los rayos UVA, mucho lavado, un lavado superior, normalmente no nos solemos lavar con champú la cabeza tanto como en verano. Esto castiga, pero los animales no esto, y también se les cae muchísimo el pelo, entonces...
Pero tenemos un aliado infalible, que además lo sabemos de otras épocas, el bambú.
El bambú, efectivamente.
Cuéntanos.
No, ya viene mucha gente ya pidiendo el bambú, porque lo hicieron el año pasado, y entonces, sin que hayamos hablado de él, ya están viniendo mucha gente por él. Es silicio orgánico, y efectivamente es el mejor aliado que tenemos para controlar la caída del cabello, para detener la caída del cabello, porque además es bastante espectacular en hay otros productos que son mineralizantes, que te ayudan a continuar, que te ayudan a mantener, pero si ahora mismo notamos que tenemos una caída de cabello importante, más importante de lo normal, siempre se cae el cabello. O sea, cada día perdemos, quiero recordar que como unos 200 cabellos. Lo que pasa es que la mayoría son pequeñitos, no nos enteramos, y entonces cuando vemos todo eso es que se cae muchísimo más. Pero cuando los que vemos en el peine, en la ducha,
en la almohada...
Entonces, tomando el bambú, tomando el silicio orgánico, pues afortunadamente, normalmente, con un envase, que vale para un mes aproximadamente, con un solo envase suele ser suficiente. Si la persona pues empieza a notar que se le cae menos, porque lo notará antes o después, muy hacia el final del envase, pues entonces aconsejaremos un segundo envase, ¿no? Pero lo normal es que con uno sea suficiente para detener la caída del cabello. Es muy espectacular.
El bambú corta radicalmente la caída del cabello, además también va bien para las articulaciones.
Sí, el bambú lo que lleva es silicio, pero silicio orgánico, porque el silicio inorgánico no lo asimilamos. Y el silicio, por eso se llama bambú, porque la mayor fuente de silicio orgánico que hay es el bambú. Lleva un 70% de ácido ortosilícico. Hay otras plantas que llevan un 3%, un 5%, la cola de caballo, por ejemplo, la ortiga. Pero el bambú tiene hasta un 70% de... Por eso el producto se llama bambú y por eso es silicio orgánico. Además, forma parte, como tú has dicho, del metabolismo del calcio, con lo cual va muy bien para las articulaciones y para todo. Ahora que llega esta época que empezará el frío, todo esto que empieza a doler más, por eso nos acordamos más de que esto, la artrosis la tenemos, pero como no nos duele, pues vamos aguantando. Y cuando llega esta época nos duele. Entonces el silicio ayuda también. Ahora, siempre que se habla de este tema, les recuerdo a todo el mundo que lo mejor que hay para los problemas articulares es perder peso. Eso es tan importante como el silicio, como otras muchas.
Para eso allí Ángeles tiene un papel fundamental.
Eso es. Alimentaciones que sean equilibradas, que sean compensadas, sin atajos, sin nada por el estilo, como solemos decir, para que luego cuando el día que estemos ya hayamos llegado a nuestro peso y estemos en el mantenimiento, no repongamos los kilos. Entonces, es tan importante. Además, la primera consulta, como siempre decimos, la paga la dietética y luego son solo 10 euros. Merece la pena, sobre todo las personas, todo el mundo, ¿no? Si todavía no se han quitado los kilos de más del verano, pues que vengan. Y si se los han quitado o todavía les queda bastante, o aquellas personas que tengan, o de más edad, pero que tengan problemas articulares, es lo mejor, el mejor consejo que les puedo dar es que pierdan peso porque les va a doler muchísimo menos.
Pues hay que pedir cita ya mismo en la dietética. Teléfono 93 451 6626. 93 451 6626. Recordar que la dietética está en la calle Mallorca 127 o en Creu Cuberta 40 y también en internet. En ladietéticabarcelona.com.
Sí, aquí es la nueva página de venta online para todas aquellas personas que les venga mal el venir o que nos llamen, que no sabía, eso lo comentaba el otro día, que nos llaman gente de Tarragona y yo pensaba que era solamente Onda Cero
la nos ciudad. Escucha de toda Cataluña.
Sí, sí, pero no, te lo puedo atestiguar. Entonces nos llaman, claro, les viene mal, pues bueno, o simplemente que sean personas mayores o lo que fuera, en ladietéticabarcelona.com pueden pedirnos las cosas y lo reciben en su casa.
Diego Díaz. Ruiz, moltíssimes gràcies.
Vinga, hasta el miércoles.
I recordeu que Sisdor és empresa en serveis d'assistència domiciliària per gent gran, per infants i també per servei domèstic, i que li garanteixen una assistència permanent les 24 hores, 365 dies a l'any, des d'una hora al dia fins a conviure les 24 hores segons la necessitat, atesos sempre per professionals amb el perfil sol·licitat, amb la qualitat humana que caracteritza a Sisdor. Podeu trucar a Sisdor al 93 533 35 35. Recordi, 93 533 35 35.
Això és La Ciutat, amb Mònica Gunter.
La 1:36 minuts. Tinc una més que bona notícia per la gent de Barcelona i Rodalies, i és que el proper dimarts 21 d'octubre a les 7 de la tarda a la llibreria Alibri de Barcelona, això està al carrer Balmes, com tots sabeu, la Mila Cahué estarà signant el seu llibre Amor del Bueno. Mila Cahué, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Oye, una cita ineludible para la gente de Barcelona que se pase el 21 de octubre a las 7 por la librería Alibri, porque, bueno, así les dedicas el librito. Amor del bueno. Yo ya tengo el mío dedicado.
Ay,
que me ha hecho mucha ilusión, Mila.
Me encanta. Pues sí, la verdad es que estoy deseando, porque sé que hay mucha gente de Barcelona que me sigue por Facebook y por las redes, y estoy deseando conocerlos y además que hablemos un poquito de ese amor del bueno, de lo que podemos hacer y, por supuesto, firmar los libros con todo cariño.
Bueno, hoy estamos aquí preguntando en el programa a la gente que nos escucha qué es lo que hacen ellos para cuidar de sus parejas, precisamente relacionado con el tema que nos traes hoy. Porque lo decíamos antes, lamentablemente oímos hablar mucho de los malos tratos en la pareja, pero hoy contigo queremos irnos al otro lado. Vamos a tratar la parte positiva, ¿eh? Todos aquellos buenos tratos que hacen que las parejas, las relaciones funcionen. Porque existen, ¿verdad?, estos buenos tratos, Mila.
Claro, claro. Realmente el amor del bueno consiste en eso, en saber tratar bien a nuestra pareja. Y lo que pasa que a veces, como decías, nos centramos mucho en lo que hacemos mal, en vez de que está bien, hay que corregirlo un poquito, pero luego enseguida centrarnos en cómo hay que hacerlo bien. Y a veces se nos olvida. Entonces, bueno, yo quería hablar un poquito hoy de esto, porque sobre todo para que lo vayamos haciendo bien y que al final lo de siempre, las relaciones sean pues lo que todos queremos que sean, una gozada, que nos dé gusto estar con nuestra pareja, que nos dé gusto experimentar el amor.
Pues tú dirás por dónde empezamos, Mila.
Pues empezamos por lo más sencillo. ¿Le has dicho a tu pareja hoy te quiero? ¿Le has dado ese beso de buenos días? ¿Se lo vas a dar por la noche? No hay que irse ni despedirse nunca, aunque se esté enfadado o molesto, sin el gesto de cariño. Entonces, hoy lo hemos hecho. Luego, otra cosa que podemos hacer. Querer es muy importante. No solamente querer porque ocurra, sino nos planteamos cada día darle a nuestra pareja ese momentito de bienestar, de felicidad. Pero fíjate que ese momentito tiene que ver con algo que le haga feliz a la otra persona, no con algo que me haga feliz a mí.
Claro, que
a
eso es algo que muchas veces la gente confunde, ¿no? Dice,
sí,
voy a hacer algo para mi pareja, y resulta que lo que estás haciendo es algo que te viene a ti en gana.
Para ti. Pues seguro que sonará esto del ramo de flores a destiempo, el bolso carísimo que no sirve para nada, porque realmente nuestra pareja está deseando otro detalle y otro gesto de parte nuestra, sean hombres o mujeres, ¿eh? Entonces, como lo sabemos, además, si conocemos a nuestra pareja, sabemos qué es lo que está esperando de nosotros. Sabemos qué es lo que le puede hacer feliz, incluso la sorpresa, que a lo mejor no esté esperando que lo vayamos a hacer. Pues hoy puede ser un buen día idóneo para fortalecer nuestra relación y no olvidarnos de tener ese bonito detalle con nuestra pareja. Al final va a redundar en nuestro favor, porque nuestra pareja nos va a adorar.
Claro, dices que si conoces bien a tu pareja tienes que saber pues qué es lo que puede, bueno, sorprenderle o gustarle más. Pero ¿y si no lo sabes? ¿Conviene preguntar, Mira?
Pues, y también se puede jugar, también interesa tantear. Yo creo que también el gesto de, oye, creo que te voy a sorprender, como todavía no nos conocemos muy bien, no sé si voy a meter la pata o no, tenemos que perder el miedo a equivocarnos. Y luego, sobre todo, si hemos metido la pata, reírnos con nuestra pareja de, Dios mío, yo pensaba que esto te iba a hacer ilusión. Y ese gesto bonito, aunque a lo mejor no hayamos estado muy acertados, pero cuando nuestra pareja ve que ha habido una intención real, lo que pasa que, claro, oye, todavía no nos conocemos mucho y estas metedurillas de pata, lo que sirven es precisamente para conocernos mejor. Ya sé que esto no lo tengo que hacer en el futuro, también la pareja lo va a recibir muy bien. Tenemos que perder ese miedo a equivocarnos, de no lo hago porque si no le gusta, pues si no le gusta, tenemos que ir conociéndonos y está muy bien el tanteo, el juego y sobre todo, fíjate dentro de unos años cuando nos acordemos de aquel día que te regalé o te llevé o hicimos no sé qué, qué metedura de pata, pero ese reírse, esa complicidad es también lo que cimenta una buena relación de pareja.
Claro, porque y si no te gusta lo que te está haciendo, conviene decirlo. Es decir, claro, si por ejemplo, pongamos el caso de que a alguien no le gustan las flores y su pareja se empecina en regalarle flores cada semana, ¿conviene que lo diga o no?
Pues conviene que lo diga porque ya cuando hay ese empecinamiento, a pesar de que yo te digo que no me gusta eso, oye, vamos a ver, ¿aquí qué está pasando? ¿Qué parte de esto no me gusta, no entiendes? Porque este regalo que me estás haciendo no me está agradando a mí, te estará agradando a ti, pero en ningún momento puedes esperar que yo te esté agradecida por algo que además no solamente no espero, sino que te estoy diciendo que no me gusta. Ojo con los regalos. Los regalos tienen que gustar a la persona a la que se regala y además eso va a ser un buen termómetro de cómo estamos de atentos a conversaciones, a de pronto cosas que nos dice nuestra pareja que le gustan, que no le gustan y que luego a lo mejor sin nuestra pareja, sin que ella lo sepa o él, que de pronto aparezcamos con eso que un día comentamos o que nos lleven a ese sitio y que le dijimos, jo, la verdad es que esto estaría fenomenal y nuestra pareja nos sorprende con ellos porque está atento a nosotros.
Claro, una buena manera es llevar un registro, ¿no? Unas notas, que yo a la que diga algo te lo apuntas.
Bueno, cuando uno está enamorado o enamorada, la verdad es que esto se casa al vuelo, ¿eh? Porque como estás deseando agradar a tu pareja, estás atento a ese mínimo detalle. Cuando la otra persona, por mucho que tú hables y digas, está a su bola, oye, esta persona me quiere, pero se está enterando de quién soy, lo que me gusta, tiene deseo de agradarme. Fíjate que esto siempre es un buen termómetro de cómo se está fundamentando la relación.
Claro, porque los buenos tratos en la pareja tienen que ser de forma bidireccional, entiendo.
Sí, siempre. Todo en la relación de pareja tiene que ser bidireccional. Si es solamente una dirección, vamos mal. Y fíjate también, no solamente es lo que se hace, sino lo que no se hace. Si hoy estoy enfadado o molesto y va a pegar una voz, me voy a dar una vuelta y luego ya me voy con mi pareja. Es decir, no vamos a permitir que ese mal momento, ese mal gesto, hoy envenene nuestra relación. Eso también es bonito. El evitar que cualquier cosa que pueda resultar negativa acabe entrometiéndose en nuestra relación. Y luego sí, a lo mejor ya se lo cuento a mi pareja, mira, hoy me ha pasado esto, pero se lo puedo contar con otro estado de ánimo, pero no llegar a esa situación de decir o hacer cosas que luego cuesta tanto recuperar. Acuérdate que hacen falta 5 halagos para resarcir un insulto. Es demasiado esfuerzo. A veces las relaciones se queman porque hay que hacer demasiado esfuerzo para corregir eso que en un momento podíamos haber evitado. Y eso también es buen trato.
Pues todos estos consejos los encontráis en el libro de Mila Cahué, Amor del Bueno. No sé si nos dejamos algo importante, Mila.
No, sobre todo esto, que tengamos, porque luego ya lo que le gusta a cada pareja lo tenemos tanteando y sabiendo nosotros. No hay, el ramo de flores no sirve para todo el mundo. Precisamente en la particularidad, en lo que cada uno somos únicos, es donde nuestra pareja tiene que ser especial. Y simplemente que aprendamos a ir con los ojitos bien abiertos y los oídos, que estemos atentos a qué es lo que hace feliz a nuestra pareja y que no dejemos pasar un solo día sin el gesto, sin la palabra bonita, porque también está estudiado que las palabras que más felices son y más tiempo, las parejas que más felices son y más tiempo duran, son las que cada día tienen un intercambio recíproco de estos buenos gestos entre ellos.
Pues yo creo que todas estas claves conviene tenerlas bien cerca y eso lo encontraréis en Amor del Bueno. Recordar que Mila Cahué estará firmando su libro el próximo martes, 21 de octubre, a las 7 de la tarde en Barcelona, en la librería Alibri, en la calle Balmes. Mila, un placer como siempre.
Un placer, igualmente.
Un beso fuerte.
Un beso, hasta luego.
La ciutat amb Mònica Gunter.
I a Cash Mobile són el majorista del moble. Descomptes fins al 50%, canvis de col·lecció, venen els estocs i tenen oportunitats úniques. Visita les seves botigues i veuràs descomptes i preus especials. Més informació a www.cashmobile.com. Arribes, compres i t'ho emportes. La teva botiga Cash Mobile més propera i tens tota la informació a cashmobile.com o al telèfon 902 158 700. cashmobile.com o 902 158 700. I quan queden 15 minuts pel punt de les dues, saludem el Francesc. Francesc, bon dia, buenos días.
Hola, bon dia.
Bon dia, Francesc. Què fas tu per cuidar la teva parella?
Pues mira, de tant en tant li compro algun regalet així de roba íntima.
Oh, mira. Allò per mantenir la flama de la passió, eh?
Entre cometes. Perquè com que també fa la rentadora i tot això, pues ja sé si alguna roba no li fa... està una mica malbé o no, pues li canviem.
Ah, ja mira, a sobre fa servei diguéssim, de recuperació de l'armari, eh? Diguéssim.
Home, recuperació de l'armari no, només traient-lo que està una mica malbé i... una de nou.
Escolta, fantàstic, Francesc. Mira, m'agrada molt perquè les dues trucades que hem tingut fins ara, dos homes que ho tenen molt clar, això de com cuidar la seva parella, i ho porten a la pràctica.
I
Francesc...
això, tant una nota també al dia, abans de marxar a les 5 del matí o a les 4 o a l'hora que sigui, deixar una nota allà al lloc on està esmorzant, doncs això també l'agrada.
Que maco. Escolta, i ella també ho fa, això, Francesc?
Té un altre horari.
Bueno. A veure, hem d'aplicar aquests consells que ens donava la Mila Cagüé. Francesc, digue'm un número de l'1 al 10, excepte el 5.
El 7.
El 7? Doncs te'n vas a sopar. Te'n vas a sopar amb la teva dona, suposo, la sidreria Basca Guernica, al Port Balisa, Sant Andreu de Llavaneres.
Molt bé.
Un menú de sidreria estupendo al costat del mar. Què et sembla?
Molt bé.
Oh, que sèrio que t'has quedat, Francesc?
No, perquè no me l'esperava.
És un tros de premi, això, eh?
Sí, sí, i tant.
Clar que sí. Ves a deixar-li amb una nota a la teva dona, veuràs tu que contenta que es posa.
Pues sí, ja això lo que li deixaré. En compte d'escriure alguna cosa, li deixaré la nota.
Clar que sí. Una abraçada i que disfruteu molt, Francesc.
Gràcies, a la teva salut.
Adéu-siau. Saludem ara l'Helena Françoi. Helena, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Avui ens vens a parlar d'un xip ben curiós.
Sí, un xip anticonceptiu, i és que existeixen multituds de mètodes anticonceptius que es van establir a la nostra societat a partir del segle XIX per tal de controlar la natalitat. Ara, dos segles més tard, l'empresa Microchips de Massachusetts acaba de crear una innovadora fórmula, un xip anticonceptiu. Tot i que encara està en fase de proves, la idea està ja completament acabada. És un xip del tamany d'una ungla que s'introduirà sota la pell i que produirà emissions d'una hormona que impedirà poder ovular durant, atenció, 16 anys. 16 anys amb un xip dintre.
Carai.
El doctor Modesto Rey, membre de la Societat Espanyola de Contracepció, ens explica quins seran els principals avantatges.
Va ser mucho más fácil de autogestionar por la paciente. Si por un lado va a ser un método de larga duración, que se va a poder utilizar a voluntad de la usuaria y, por lo tanto, va a depender también mucho menos del sistema sanitario. Creemos que la gran ventaja va a ser esto, que la usuaria es la que va a poder disponer cuando desea y cuando no desea la utilización de la anticoncepción. Recordemos que se está hablando que puede ser un método que puede durar 16 años ininterrumpidos, pero que sabemos que se puede interrumpir si la mujer quiere gestación o si quiere simplemente no usar el método anticonceptivo porque no va a tener relaciones sexuales, puede interrumpir temporalmente la emisión de esta hormona.
Doncs així és, tindrà una duració de 16 anys que es podrà anar interrompint sempre que l'usuària així ho decideixi. Per tal que entenguem de manera més clara com funciona, direm que el microchip allibera cada dia una petita dosi de l'hormona.
El microchip va funcionar, és una placa con un número de celdes, cada una d'aquestes celdes té una dosi de medicació constante i en funció de l'activació per un mando a distància, por un control remoto, se libera el contenido de cada una de estas celdas. Evidentemente la seguridad no está en el microchip, que es una cosa minúscula que se va a incluir debajo de la piel, sinó en la cantidad de hormonas que se liberen o no se liberen.
Més enllà de les complicacions inherents a tota forma de control remot, no existeix cap element de risc addicional. Tot i això, hem d'advertir que la seguretat absoluta no existeix i tots els mètodes anticonceptius tenen una tassa d'error. Tot i això, la tecnologia i la medicina són dos elements amb un llarg camí comú.
La tecnologia del microchip va ser de gran utilitat en el desarrollo de la medicina y especialmente en el tema de los tratamientos. Por lo tanto, claro que va a abrir una nueva forma. Va a tener muchas posibilidades en el desarrollo de la medicina. Dentro del ámbito de la terapéutica, de la medicación, evidentemente va a ser uno de ellos.
Doncs haurem d'esperar fins al 2018 per trobar aquest microchip a la venda, ja que ha de passar una investigació clínica prèvia. Tot i això, ja s'ha demostrat que no produirà efectes negatius per l'organisme de la dona.
Déu-n'hi-do, 16 anys...
És una cosa tan estranya.
Sí, la veritat és que a mi em sorprèn. I el del mando a distància, això ja m'ha deixat flipant. Helena Françoi, molt interessant, com sempre.
Gràcies.
La 1:49 minuts, moment de saludar la Maria Àngeles. Maria Àngeles, bon dia.
Hola, bon dia.
Què fas tu per cuidar la teva parella?
Jo li faig dolços.
Oh, què dius ara?
Sí.
Quins dolços? Cupcakes i aquestes coses que es porten ara?
Sí, bueno, aquest diumenge vaig fer panellets.
Panellets, home, ja és el que toca, sí.
Sí, doncs això, vaig agafant la festivitat i li vaig fent els dolços que li agraden.
Escolta'm, però això per la seva dieta fatal, no, Maria Àngels?
Bueno, sí. Estem una mica grassonets, és el que vols dir.
No, home, no, però vull dir que, en fi, que si li fas només dolços, arribarà un moment que, no, et dirà prou, o no?
Bueno, però vas prendre cafè, També faig altres coses, només dolços.
Clar que sí, Maria Àngels. Per l'estómac, que diu que es conquista la gent, també. Digue'm un número, de l'1 al 10, excepte el 7 i el 5.
El 10.
El 10. Doncs t'emportes una ampolla de cava rosat, de Xamós.
Oh,
boníssim.
Boníssim.
Perquè acompanyeu els panellets.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada, Maria Àngels. Moltes gràcies. Adéu-siau. I saludem ara l'Anna Rabassó. Anna, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Que, com sempre, ha baixat al carrer, ha posat el micròfon d'un de cero a una persona i li ha explicat el que ha volgut.
Doncs exactament. Avui, a través de la història d'en Joan, coneixerem com un francès catalanitzat ha celebrat els seus 78 anys a Barcelona. En Joan viu a Les, un municipi situat al sud de França. No és el primer cop que ve aquí ni serà l'últim. Des de sempre té una visita obligatòria amb el país on va néixer i créixer la seva família i al qual li té una gran estima.
La meva mare és catalana, el meu pare és català, se'm van marxar el 39. Com pugui ser que no, sí, que no m'agradi Catalunya? No es pot ser. Vaig aprendre el català al pit de la meva mare quan era de nen. Després de 3 o 4 anys al carrer, a l'escola, francès. Molts anys després, quan van morir els avis, català va desaparèixer. I he tornat a parlar català i llegir català quan tenia 60 anys. Després j'ai envie de parler français, mais bueno, voy a provar català.
Entusiasta d'aquesta ciutat que hi defineix d'un color especial que li transmet felicitat. El menjar tradicional, la gent pels carrers, les botigues on compra el vi. Li agrada Catalunya, molt. Però la pregunta d'on realment voldria viure, això és el que ens ha respost.
Estic casat. França, la dona és del nord de França. No puc demanar a una dona que s'instal·li aquí, que cadascú la seva vida. Li agrada, però no prou. Li agrada, però també li agrada França. Té una filla que viu en París. Per anar aquí a París tenim de prendre l'avió i per anar de la vivim a París tenim el tren. Moltes coses molt simples que canvien la vida.
En Joan és sent francès, una mica catalanitzat, però francès. Les arrels dels seus pares li han donat forces per tornar a aprendre el català i visitar sempre que pot les diferents ciutats. Però ja no canviaria França. La seva família que ha format allí i els seus amics per una ciutat on es troba com un turista més. Això és el que passa quan algú emigra. Construeix una família en un nou indret on els seus fills hi creixen per sentir-se propis d'allí. Els pares d'en Joan es senten català. Ells a mitges. I la seva família ja és francesa de cap a peus. Perquè així és la vida. Va canviant per les coses més simples.
Perquè tothom té una història al darrere per explicar i l'Anna Rabassó s'encarrega de fer república aquí als micròfons de la ciutat. Anna, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Bona
a tu.
Feina. Us parlo també de Lujodux, perquè si porteu temps pensant en fer la reforma de la cuina, del bany o de tota la casa, o si us heu comprat un pis i el voleu reformar sencer, doncs sapigueu que els amics de Lujodux s'adapten al pressupost del que disposeu i en menys d'un mes et fan la cuina, els banys, la resta del pis, inclòs el parquet, les portes, inclús te'l pinten. Tot plegat a Lujodux, que són els més grans especialistes en mampares de bany i reformes de la llar. Lujodux està al carrer de Sants 316, això està al costat del metro de Badal, o trucant al 93 448 17 68. 93 448 17 68 i també internet a lujodux.com. I com sempre, Lujodux et canvia la seva banyera antiga per una completa dutxa i ho fan d'un dia per l'altre. Lujodux.com. I parlem ara del llibre 300 lugares de verdad que parecen mentira, un llibre de Sergio Parra que ens encanta i que avui ens porta doncs, a una illa siciliana, una illa que apareix i que desapareix.
Bueno, pues hay una pequeña isla de Sicilia, a unas 19 millas al sur de la costa, que está hundida a unos 8 metros bajo el nivel del mar. Pero según los vulcanólogos, la isla podría volver a emerger en cualquier momento y cuando esto ocurra, frente a Sicilia aparecerá un nuevo islote que se podría visitar, pero también podría desencadenar un pequeño conflicto diplomático. Y es que esta isla, como si estuviese viva, no es la primera vez que emerge del Mediterráneo, ¿no? En los últimos 2000 años ya ha emergido en 4 ocasiones. La última vez fue el 2 de julio de 1831, cuando una erupción volcánica incrementó la materia sólida de la isla en 63 metros de altura y casi 5 kilómetros de circunferencia. Y entonces varios países atribuyeron su descubrimiento, ¿no? Y entonces se enfrentaron Inglaterra, Francia y el Reino de Sicilia a la hora de bautizarla. Así pues, para los ingleses esta pequeña isla se llamaba Isla de Graham, para los sicilianos se llamaba Fernandea y para los franceses se llamaba Isle Julia. Mientras se peleaban por saber a quién pertenecía la isla, esta se volvió a hundir lentamente en el Mediterráneo y bueno, ahí se ha quedado. Es un pequeño trozo de 5 kilómetros de circunferencia, apenas tiene importancia, pero debido a sus conflictos diplomáticos, pues ha llenado páginas enteras de periódicos y ha traído a muchísimos turistas y curiosos mientras ha permanecido en la superficie del mar.
L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
Fins al 19 d'octubre tens temps de gaudir de la mostra gastronòmica de la cuina aranesa que es du a terme a la Vall d'Aran. 8 restaurants de la zona oferiran menús especials amb productes típics i receptes innovadores com l'olla aranesa o el civet de senglar, entre molts d'altres. I al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona s'ha inaugurat recentment l'exposició Sota Setge, una instal·lació audiovisual sobre la pràctica artística en un context, com dèiem, de setge, una mostra que es fa en el marc de la commemoració del tricentenari 1714 i que consta d'una peça de la jove cineasta afgana Miriam Ghani i una pel·lícula realitzada per l'israelià Omer Fast.
Apunta tu a l'agenda.
Bueno, señores, que ya tenemos la solución a los picores y a la sequedad después de la ducha, debido a la cal, claro, del agua. Se llama Masical y tiene muchas ventajas, Antonio.
Hola, Begoña. Cuéntanos, pues así es. Sí. Tiene muchísimas ventajas porque vamos a tener un agua de más calidad en cualquier grifo de nuestra vivienda. Un agua ideal para beber, que va a mejorar el funcionamiento de tu lavadora, tu lavavajillas o el calentador o la caldera de agua, que además de funcionar mucho mejor, van a tener menos averías.
Ajá, ¿y dónde se coloca Masical? Y además, que creo que tenéis un Masical para cada necesidad.
Lo tenemos para viviendas, para comunidades de propietarios o en el negocio. Allí donde lo precises lo puedes colocar en solo medio minutito. También se coloca para la hostelería, piscinas, granjas de todo tipo, la agricultura. Tenemos un masical para cada necesidad, porque es que hay zonas de España donde el agua es muy muy dura y ahí tenemos el masical especial que viene francamente bien.
¿Y cuánto tiempo dura masical y las garantías que tiene?
Dura toda la vida, por eso tiene una garantía de funcionamiento ilimitado y si en un año de uso no quedas convencido o convencida, lo devuelves y recuperas tu dinero.
Pues Antonio, precio y detalle.
Hoy detallazo, porque el precio del masical, Begoña, es de solo 99 euros más unos pequeños en gasto de envío. Pero si llamáis ahora al 902-107-109 por el precio de un masical, os llevéis 3 para compartirlo con el amigo, con el vecino, para regalar incluso.
902-107-109, masical, 902-107-109. Gracias, Antonio.
Un saludo.
Durant molt de temps vaig creure que era la imatge de l'èxit, però la vida t'ensenya que per viure millor cal renovar-se més enllà de la façana.
Els edificis de Barcelona ara poden millorar. Demana els ajuts a la rehabilitació 2014 abans del 31 de desembre a bcn.cat/habitatge o a les nostres oficines. Ajuntament de Barcelona, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
En Seguros Meridiano nos adaptamos a las necesidades de su familia ofreciéndole las garantías más actuales del mercado. Confíe su tranquilidad y la de los suyos a Seguros Meridiano. Infórmese en el 902-408-200. Meridiano, en buena compañía.
Su baño, su cocina, su hogar. En Lujodux transformamos sus deseos en realidad.
Superoferta Lujodux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante, con cerámica para alicatar la parte de la bañera, con grifo de ducha, mampara y mano de obra incluida, todo desde 990 euros más IVA. Oirá otras ofertas, pero ninguna tan completa como la de Lujodux. Visítenos en Carrera Sanz 316, cerca Metro Badal, o al teléfono 93-448-1768. Lujodux, 93-448-1768.
Arriba al Liceu, La Traviata de Verdi. Un melodrama grandiós en una producció més teatral que mai. La història d'un amor impossible, del genial director d'Agripina. Al Liceu, fins al 29 d'octubre.
Doncs són pràcticament les dues, ho deixem aquí i tornem demà. Que vagi molt bé.